Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com estem? Molt bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky. Bona tarda, Tintín. I bona tarda, Milú.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Vas
bona
ben
tarda.
Acompanyat, avui.
Vaig ben acompanyat, sí, és que porto una samarreta d'un dels meus herois preferits, que és el Tintín. El Milú.
El gosset.
El gosset. És que és un encant, el gosset. Sí, m'agrada molt. La veritat és que Tintín sempre m'ha fet molta patxoca, nens.
Molt bé.
Bé, gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, per ser aquí amb nosaltres, per compartir aquesta segona part del Passeu sense trucar des de la cadena Pirenaica. Avui començarem explicant que el 1923...
Doncs sí, anem al País Valencià.
Doncs sí, ens n'anem cap a Vila-real. Per què? Doncs perquè es va inaugurar un dia com avui del 23, de 1923, l'estadi que aleshores era El Madrigal.
A mi em sona de quan era petit això d'El Madrigal.
Sí, sí, gol en El Madrigal!
Ah, sí. Bé, ara no.
No, ara es diu La Ceràmica.
Clar, clar, clar. Normal.
Digue-li al senyor Roig.
Exacte.
A un dels germans, clar.
Ah, clar, clar.
Val. Això el 23, el 1942 va aparèixer per primera vegada les historietes de G.I. Joe. Veig aquest personatge, veig que per la cara que fas no saps...
No conec.
Sí, sí, és... Yo, Joe! Això és Joe! Fight for freedom wherever
there's trouble. Sí. No es van fer pel·lícules després?
I tant,
ah, per
i
això,
tant,
per això.
I tant, que s'han fet pel·lícules. S'ha fet de tot, s'ha fet absolutament de tot. Molt bé, doncs això passava el 42, el 1942. I el 1970, ara us explicarem una història, perquè es va disputar, 1970, dia com avui, es va disputar un partit que passarà a la història com el partit del segle.
Del segle XX, eh?
Clar, del segle XX, evidentment. Bé, per què?
Va ser extraordinari.
Va ser extraordinari. Va ser a la Copa del Món de futbol de l'any 70.
Mundial, on vaja.
Sí, un mundial. On la selecció d'Itàlia va guanyar per 4-3 a la selecció d'Alemanya a l'estadi Azteca. Això està a Mèxic.
Alemanya Occidental,
Alemanya.
Clar, perquè encara
no,
estaven partides les alemanyes,
estaven partides,
oriental, sí, i occidental.
Sí, 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 exacte, exacte, correcte. Bé, doncs està considerat per diversos mitjans especialitzats i persones doncs, vinculades en el món del futbol com un dels partits més emocionants del segle XX.
Mm-hmm.
Va ser, com dèiem, un dimecres...
A Mèxic.
17 no? de juny de 1970, l'estadi Azteca de Mèxic, Itàlia va guanyar per 4-3 després de que 5 gols fossin anotats a la pròrroga del partit. O sigui que ja havia acabat el partit, havia acabat amb empat, i els 5 gols restants doncs van ser marcats en una pròrroga, i és la primera vegada, i de moment l'única, que s'ha produït una circumstància d'aquest tipus amb una Copa del Món. Que...
Però no va guanyar 4-3.
Sí, va guanyar 4-3.
Clar.
Clar, i què?
I van fer 5 gols.
Sí, clar, van acabar 1-1 el partit.
Ah.
1-1 són 2, i aleshores tota la resta de es van marcar a la pròrroga, però que no s'havia donat mai una
carai.
Situació d'aquestes característiques.
Carai.
Doncs
molt bé.
Això passava el 1970 al Mundial de Mèxic.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Anem amb el Joan Marc Miralles, que sempre ens espera. Amb nosaltres també l'esperem, eh?
Oh, i tant, oh, i tant, oh, i tant.
Aquí, al Passeu sense trucar.
Sí. Hola, Joan Marc.
Hola, bon dia.
Oi, que content estàs.
Sí.
Sí, no, fantàstic.
Per què no? A veure, Joan Marc, ens havia quedat en el tinter parlar d'un exoplaneta. Exoplaneta,
sí.
Com ens dius tu, un dels més extrems que es coneixen.
Tracta de WASP-121b, que és un exoplaneta, ja n'hem parlat diverses vegades
sí.
en el programa, que és un planeta que està situat a uns 900 anys lluny de distància de nosaltres. És un planeta molt similar a Júpiter, és una miqueta més massiu que Júpiter, una miqueta més gran que Júpiter, però a diferència de Júpiter, que està situat molt lluny del Sol, aquest està situat molt a prop del Sol, tan a prop que dona la volta al seu estel en només 30 hores. I a més, hi ha un costat que sempre apunta cap a l'estel, és el que passa quan els planetes es troben tan a prop, que es queden gravitacionalment enrocats en la mateixa posició, doncs una cara apunta sempre a l'estel, l'altra cara sempre és de nit. A la cara que sempre apunta a l'estel i fa unes temperatures d'uns 3.000 graus centígrads, a la cara que és de nit fa una miqueta més de fresca, 1.500 graus, una miqueta més de fresca.
Pot aguantar una mica més, això.
Sí. Bueno, a la cara que és de dia, ja ho havíem explicat alguna altra vegada, fa tanta calor, 3.000 graus, que hi plou ferro líquid.
Ostres.
És fantàstic. És
mare meva.
Una meteorologia d'aquelles que agraden tenir.
Ja.
I bé, aquest planeta està molt estudiat perquè és relativament senzill d'observar, i ara l'ha observat el James Webb amb el seu instrument NIRSPEC, que va fent espectres de l'atmòsfera d'aquest planeta per entendre una miqueta com funciona l'atmòsfera d'aquest planeta amb aquestes temperatures tan extremes i en aquestes condicions tan extremes, també per entendre com s'ha pogut formar un planeta així que estigui tan a prop del seu estel, no? I què ha trobat darrerament el James Webb amb aquest planeta? Pues hi ha trobat que hi ha, per exemple, un material que és el monòxid de silici, que és un material que fins ara només s'havia observat en forma de gas a l'interior d'estels. En planetes no s'havia detectat mai aquest tipus de material sota forma gasosa, però aquí sí, perquè fa tanta calor. Sí?
Sí. Sí, és que hi ha, no sé, algun problema amb la connexió.
Com escarnat, segons com treballa.
Sí,
sembla que algú no ha pagat la factura, oi?
Bueno, sí, doncs igual sí, no ho sé.
Doncs deia que hi fa tanta calor que l'atmosfera en el costat calent del planeta és molt similar a la calor que trobaríem a l'interior d'algun estel, un estel més petitet, però molt similar a aquesta temperatura. I doncs, si pot formar aquest monòxid de silici, que normalment, a veure, en trobaríem, o s'ha format sota forma rocosa, prové, el silici prové de quarts de sota forma rocosa, però aquí amb la calor s'evapora i es combina amb una molècula amb un àtom d'oxigen i forma aquest monòxid de silici. Però per què és interessant trobar-hi aquest monòxid de silici? Vol dir que aquest planeta en algun moment es va formar agregant aquests asteroids rocosos en el qual hi havia quarts, i en l'atmosfera del planeta també, i ja n'havíem parlat, també s'hi troba aigua i també s'hi troba monòxid de carbó i també s'hi troba metà, i tot això fa pensar que el planeta no es va formar originalment en la zona on està, perquè en la zona on està actualment no hagués pogut capturar ni cap element ni cap asteroide que sigui rocós, perquè està massa a prop del Sol, ni cap asteroide en el qual hi hagués aigua, perquè també tan a prop del Sol no existeixen aquest tipus d'asteroides. S'ha d'anar a una zona molt més llunyana, el que en diuen la barrera de gel, és a dir, la zona on la calor de l'estel fa que puguin existir asteroides de gel i asteroides rocosos, i allà és segurament on es va formar aquest planeta. És una zona molt similar on es troben actualment els nostres planetes gasosos, com pot ser Saturn, Neptú o Júpiter. Què va passar en algun moment de la formació d'aquest sistema solar? Pues segurament que hi va haver alguna interacció gravitatòria amb algun altre planeta que devia estar per allí, que va empènyer aquest planeta cap a òrbites més interiors, va ser atraigut per l'òrbita de l'estel i es va quedar allí enganxat. És a dir, que és un planeta que és un immigrant. S'ha mogut del seu lloc d'origen i es va acostar al Sol per una raó que encara desconeixem, però allí va ser, en el seu lloc d'origen, on va capturar tots aquests elements que avui en dia estan processats a dintre de l'atmosfera per culpa d'aquesta calor sota forma de gas i va envoltant el planeta. Ja vam explicar que l'atmosfera d'aquest planeta tenia tres capes, una capa que anava rodant molt ràpidament, una capa que anava rodant encara més ràpid, una capa més profunda que encara rodava més ràpid amb jets que són supersònics, en el qual hi havia molt de sodi, i després una capa interior una miqueta més freda, que és la que prové o que porta elements com el ferro, com el silici i d'altres, que després acaben a l'atmosfera i acaben plovent altra vegada cap a, en el moment que arriben a la zona calenta, tornen a ploure cap a l'interior del planeta. Bé, és interessant entendre aquestes dinàmiques d'aquest tipus de planetes, sí, i veure com fins i tot coses que semblen molt estranyes, que ens poden semblar molt complicades i complexes i exòtiques, poden existir al voltant d'estels.
És curiós, sí. Menys mal que aquí no ens plou ferro, tu.
Ostres!
No.
Perquè, escolta, seria terrible.
Aquí plouen altres coses.
Sí, sí, també, sí. Plouen coses que a vegades són molt desagradables, la veritat sigui dita.
Bueno, l'Orient Mitjà estan plovent.
Sí. Vas veure les imatges ahir de la televisió iraní?
Terrible.
A més, bueno, aquest paio fot el que li surt.
No s'hi veu una fi, amb aquest conflicte.
És que ningú li para els peus al senyor Netanyahu aquest. No.
És que
no s'entén.
Amb l'amic que té a la Casa Blanca...
Ja. L'amic que té a la Casa Blanca, que s'ha aixecat i ha fotut el camp del G7, ja.
Home, sí, perquè tot aquest xou...
No se'l espera, de veritat. Aviam, tenim...
Sí, digues. Amb la Solar Orbiter, que és una nau europea,
sí,
que és molt espavilada i ha fet fotografies, ha aconseguit fer les primeres imatges...
Molt guapes, eh?
Del pol sud...
Les he vist molt guapes,
del sol, del pol sud, sí, del sol.
Sí. Molt guais.
Són les primeres imatges, ningú havia aconseguit
no.
imatges del pol sud del sol, i a més, el que és interessant és fer-les ara. Ara és
per què?
Interessant.
Ara?
Perquè estem en el moment del màxim d'activitat solar, i en aquest moment del màxim d'activitat solar és quan els pols del Sol es canvien de lloc. El pol nord passa a ser el pol sud i el pol sud passa a ser el pol nord.
Ah, carai. I com és això?
Perquè és el que...
Que és que dona la volta al Sol, què?
No, és el motor d'aquest cicle de 11 anys que té el Sol, de màxims i de mínims d'activitat. Quan estan al màxim d'activitat, els dos pols estan en el moment de canviar-se, i quan estan al mínim d'activitat, els pols estan fixes, i no es mouen.
Vale.
Però està sempre en moviment, el sol. Encara no sabem ben bé per què, els pols aquests estan sempre en moviment. I doncs aquesta nau, que va ser llançada el 2020 per l'Agència Espacial Europea, poca gent se'n recordava que teníem aquesta nau que estava per allí a dalt, perquè la nau ha tardat, o va tardar 3 anys i mig per arribar a la seva òrbita de funcionament. És a dir, que és veritat que es va llançar el 2020, però fins a principis del 2024 la nau no va ser operativa. I el que ha estat fent des d'aleshores és anar agafant angle, sortint de l'angle de l'eclíptica, que és aquest pla on es troben tots els planetes del sistema solar, per poder tindre un angle de visió cap als pols del Sol. Si estàs en el pla de l'eclíptica, veus molt bé l'equador, però no pots veure el que hi ha sota els pols. euros. Aleshores, s'ha de sortir d'aquesta eclíptica. Ara mateix té un angle de 17 graus sobre el pla de l'eclíptica, i això s'ha anat aconseguint fent diversos sobrevols del planeta Venus, que li ha donat la inclinació i la velocitat per sortir del pla de l'eclíptica, perquè necessites molta energia per anar fent, per anar a obtenir aquest tipus d'òrbita, perquè nosaltres també llencem els nostres satèl·lits des de l'Equador, aquest va sortir de la Guyana francesa, i doncs estan en el pla de l'eclíptica del sistema solar, quan els encem, i doncs necessiten energia per sortir d'aquí. Doncs va arribar en aquests 17 graus el mes de febrer, i aquestes imatges les va fer durant el mes de març i el mes d'abril, quan es va acostar a uns 42 milions de quilòmetres del Sol, que és la distància en la qual està més a prop del Sol en la seva òrbita, i encara l'any vinent, em sembla que el 25 de desembre, per Nadal, el 25 de desembre del 2026, arribarà a la inclinació màxima de la seva missió nominal, que serà d'uns 24 graus, i si la seva missió està extesa en els propers anys, podrà arribar fins a un angle de 33 graus. És a dir, que encara veurà millor els propers anys, encara veurà millor aquests pols. Però, bueno, ara mateix ha fet una foto del Pol Sud. I què es veu en aquesta foto? Pues es veu que en el Pol Sud ara mateix no hi ha Pol Sud i no hi ha Pol Nord, sinó que hi ha una barreja completament caòtica de l'orientació sud i de l'orientació nord dels pols. És a dir, que ara mateix podríem dir que magnèticament el Sol no té pols, sinó que té una barreja dels dos que indica que els pols estan canviant de posició. I quan estan canviant de posició, pues uns marxen i els altres arriben. Però ara mateix, que estem en el màxim solar, hi ha els dos que són presents. Això també, això indica el caos que hi ha en el camp magnètic, i que doncs genera aquest caos, aquesta activitat molt més elevada que hi ha en el Sol en aquests moments, i que de tant en quant ens envia aquestes ejeccions coronals que piquen contra el nostre camp magnètic i que provoquen les aurores boreals. Demà mateix hi ha una alerta, perquè abans d'ahir va sortir una ejecció coronal en direcció cap a la Terra, i doncs segurament demà tindrem aurores boreals, potser no visibles a Andorra, però sí visibles a latituds més altes, i problemes amb la ràdio, i no només amb el telèfon, però problemes amb la ràdio a la zona del Pol Nord i del Pol Sud de la Terra. És el que provoca sempre aquestes tempestes geomagnètiques, és que hi ha el que en diuen ràdio blackouts, sobretot en una curta, en les zones més boreals del nostre planeta. Doncs, ara estem observant, o amb aquest satèl·lit estarem observant aquest canvi dels pols, i en els propers mesos anirem obtenint més dades i veient com es va fent aquest canvi de polaritat dels pols del nostre estel, del nostre Sol.
Bueno. Llàstima que no es puguin veure aquestes aurores boreals aquí a Andorra, carai, amb lo maques que són.
Sí.
Bueno, l'ejecció coronal ha sigut, no ha arribat a nivell X, ha arribat al nivell màxim del M, però normalment, perquè es puguin veure aquí a Andorra, necessitaríem una tempesta geomagnètica de nivell X, com que no ha sigut. Jo no crec que s'hi arribi, però a vegades es tenen sorpreses. Bueno, veus que si aquesta nit hi ha una nit serena a Andorra, us podeu mirar cap a la direcció nord, a veure si es veu aquest color vermellós. A vegades a ull nu no s'arriba a veure. Les dones ho veuen millor que els homes.
I doncs, per què?
Tenen l'ull més sensible en aquests colors, i més de nit que no pas als homes, una qüestió de biologia. I si no, amb una càmera fotogràfica, fent una petita exposició d'un parell o tres de segons, una càmera fotogràfica. fotogràfica, fins i tot el mòbil, si podeu controlar l'exposició o el temps d'exposició, sempre ben quiets, doncs potser podeu veure aurores boreals aquesta nit.
Mira,
doncs n'estarem pendents, ja t'ho explicaré si les veig, eh? Però m'hauré de posar les ulleres, sí, jo, perquè de lluny no hi ve gaire.
Un lloc que sigui fosc, eh?
Sí, clar, clar.
Un lloc molt fosc, des del centre d'Escaldes o d'Andorra la Vella, impossible.
Hi ha molta contaminació lumínica.
Clar, el màxim que pots veure allà, aquí a Escaldes, és l'aurora prenent el sol.
Sí,
a la terrassa de la torre d'alguna d'aquestes torres.
Ai, senyor.
Bueno, aviam, tenim per acabar un darrer èxit europeu amb la missió Prova 3.
Un èxit. Bueno, i que està connectat amb el que parlàvem abans de la solar orbiter, és a dir, Europa ha estat treballant molt el que és l'observació del Sol aquests darrers anys, i la solar orbiter va ser una missió com toca, de l'Agència Espacial Europea. La Prova 3 era més una missió de, com ho diu el seu nom, de prova, una missió low cost, que va ser llançada el 2023 des de la Índia, no es va utilitzar ni un coet ariane, es va utilitzar un coet indi, que són molt més barats per llançar. En realitat són dos satèl·lits, va ser el 2024 que es va llançar. Són dos satèl·lits d'uns 150 quilos que viatgen en formació coordinada amb una certa distància, ara mateix a uns 150 metres l'un de l'altre, i és una demostració de tecnologia, del que es pot arribar a fer amb una tecnologia barateta, però molt efectiva. I el que han aconseguit fer és la primera eclipsi artificial des de l'espai, eclipsi artificial real des de l'espai. Hi ha una de les naus que fa de lluna i l'altra que fa les observacions, i així permet observar la corona del Sol com l'observem durant les eclipsis totals de Sol des de la Terra. El que és molt complicat fer anar aquestes naus de manera síncrona a la distància que es necessita per poder crear aquests eclipsis artificials, es necessita una precisió d'un mil·límetre entre les dues naus per mantenir aquest eclipsi artificial durant 6 hores. Els eclipsis naturals duren uns pocs minuts, com molt 3 o 4 minuts. Aquí es poden crear aquests eclipsis artificials de Sol durant 6 hores, i a més es poden crear gairebé a la demanda cada 16 hores d'òrbita. I això vol dir que no s'ha d'esperar els 16 mesos que necessites per veure un eclipsi total de Sol a la Terra entre eclipsi total i eclipsi total. Són 16 mesos de mitjana. És a dir, això facilita que puguis observar la corona del Sol molt millor que no pas s'ha estat observant fins ara des de la Terra, esperant els eclipsis naturals. I sobretot permet accedir a una part de la corona, que és la zona que està més pròxima a la superfície del Sol, que és una zona molt estreta, que no s'arriba a fer amb coronògrafs artificials, però gràcies a aquests satèl·lits s'hi pot accedir i es pot arribar a ajustar el disc d'un dels satèl·lits, el disc que provoca l'eclipsi, es pot arribar a ajustar fins a arribar gairebé a tocar de la superfície del Sol, i doncs veure aquesta zona que és una espècie de zona prohibida i desconeguda que no coneixem, de la corona més interior, més pròxima a la superfície del Sol, que és una de les zones més interessants perquè és allà on es cou tota aquesta física que desconeixem i que fa que la corona solar sigui molt més calenta que no pas la superfície del Sol. I doncs també on es generen totes aquestes ejeccions coronals que després van cap a la Terra i que provoquen pues, aquestes tempestes geomagnètiques. Doncs és una demostració molt efectiva, els ha funcionat molt i molt bé, i ara han fet la primera i veurem en les properes setmanes i propers mesos pues, els següents. I això permetrà també de millorar les simulacions que es fan avui en dia de la corona solar i potser en el futur de preveure pues, quan tindrem aquestes aurores boreals i aquestes excursions coronals que ja sabem que posen en perill els nostres sistemes elèctrics, els nostres satèl·lits, etcètera, etcètera.
Molt bé, doncs fantàstic, com sempre. Ja sabem més coses d'aquest magnífic i fantàstic univers
que tenim.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Avui acabarem amb una pel·lícula, amb un musical.
Sí.
Amb un clàssic, clàssic, clàssic.
Pues sí, un gran, gran musical, un dels millors musicals que s'han fet o que s'han portat al cinema. És més, és d'aquells musicals que és raro trobar alguna persona que et digui...
Que no el conegui.
O que no m'ha agradat. A banda que la música doncs, també és sensacional.
Home, sí.
I prova d'això és
63 anys ja té.
Sí, el 17 de juny de 1962 va arribar a número 1 al Regne Unit a l'LP de la banda sonora de West Side Story.
Doncs amb una d'aquestes peces acabem avui. Moltes gràcies. Demà tornem.
Adéu.